En Radio Alcoy,
l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Obrim temporada en l'hora del medi ambient, la que fa 17. I ho fem amb un programa especial. Iniciem el nou curs donant, en primer lloc, les gràcies per la seva confiança en aquesta aposta per la informació i la divulgació ambiental que va començar allà per l'any 2002 i que a hores d'ara segueix viva i en contínua renovació. Cada setmana tindrem els millors col·laboradors. Guillem Torres i Perea ens portarà d'excursió, Lluís Serra ens donarà a conèixer les particularitats de les nostres plantes, Antoni Belda ens aproparà l'interessantíssim món dels bolets i els fongs i Jordi Borrell ens il·lustrarà sobre la història importantíssima de les nostres rutes i els nostres camins. Cada divendres, Paco Pascual ens portarà música i ens aportarà una frase amb la que reflexionar. Tot això combinat, ja ho saben, amb l'actualitat més immediata que convertís aquest programa en tot un referent de l'ecologia a la ràdio. Comencem la temporada parlant de tot un referent d'estima pel territori. Juan Cascán, de Celler la Muntanya. La terra, el camp, la cultura són els eixos de la conversa que anem a mantindre avui amb Joan Cascán. Molt bona vesprada.
Que bona vesprada.
És el gerent del Celler La Muntanya, en plena verema, que està en marxa. Fins quan estarà desenvolupant-se tota aquesta tasca de recollida?
Bueno, està desenvolupant-se mentre el raïm diga que està bé. Sempre és un poc relatiu, perquè la maduració segons l'any canvia. Comencem a final d'agost i a voltes hem arribat fins al 7 o 8 de novembre. Les microvinyes i els diferents paisatges fan que n'hi hagi tot aquesta gamma.
Ja saben els nostres oients que el Celler La Muntanya té en marxa un projecte, ho ha dit ara el senyor Cascán, de microvinyes. És a dir, els propietaris cedeixen els seus terrenys per tal que es puguen recuperar, es puguen donar l'ús i anar configurant un paisatge, configurant o recuperant millor, no?
Sí, configurant un paisatge seria molt pretensiós, perquè realment les vinyes, encara que n'hi ha moltes, apenes es veuen, no? El que sí que donen un xicotet dibuix de com era el territori nostre quan el vi i el raïm millor dit, estava present en els camps. I, sí, i més que cedir els camps, el que fan és involucrar-se amb nosaltres, no? Perquè són ells que l'han de treballar o compartixen un poc la manera de fer.
En quin volum estem parlant actualment de superfície, de microvinyes, de xicotetes parcel·les que sumen per fer possible aquest projecte?
Bueno, en este moment, entre totes, possiblement estiguem al voltant de les 20, entre les 22, 25 hectàrees. Bueno, i ja no concreció és deguda que els minifundis pues, tenen molt d'espai no treballat, molt de marge, molta història, encara que a voltes dius una quantitat. Per exemple, en la Manxa en seguida s'imaginen 25 hectàrees, totes operatives, no? I això és molt diferent al minifundi en el que un gran nombre, per lo menos, un gran nombre d'aquesta superfície pues, no és operativa, és quasi paisatge, com dius antes tu, no? Margens, camins, vores.
Quina és la seva distribució?
Bueno, pues ara anem des de la part sud de València, Montaderner, Bèlgida, que és on tenim la cantera, el lloc on més queden testimonis de lo que és la viticultura nostra. I dic nostra perquè realment som el mateix, el que s'anomena comarques centrals. Després va vindre una època en què políticament es van generar les províncies i van partir coses, inclusive ens van separar a determinats entorns on realment, culturalment, gastronòmicament, a nivell botànic, són pràcticament el mateix. Està el Benicadell enmig dels dos, no? I per tant, ahir en la Vall d'Albaida es trobem com en casa. Després passa a ser el Port d'Albaida i des del mateix Benicadell entrem a Gaianes, Beniarrés, Alcosser, el que és la part nord del Serpis, no? Que és també el recorregut del riu d'Agres, també entrem a la Valleta d'Agres, on hi ha recuperacions de garnatxa i de malvasia molt interessants. I ja sí, en la nostra vall, en la vall de Muro, em referís, entraríem hasta pràcticament Gorga, Benifallim, Penàguila, també n'hi ha en Cocentaina, i en l'Alcoià pues, també n'hi ha... bueno, Banyeres no sé mai si està en l'Alcoià o en el...
Alcoià, Alcoià.
per aquesta part de darrere pues, també dos indrets on hi ha vinyes molt interessants.
Uh-huh. Algunes de les quals tenen un caràcter social perquè, per exemple, a l'Institut Andreu Sempere, ací a Alcoi, els alumnes s'impliquen també en aquesta gestió, no?
En efecte, que només acabar de parlar amb tu tinc que anar a pegar una miradeta perquè això estarà ja... conforme estàs comentant, l'Andreu Sempere en Alcoi, el Serra Mariola en Muro, uh-huh, i el Broseta en Banyeres, i ara està afegint-se el Segrelles d'Albaida. Els instituts, vaja.
Uh-huh. Sí, sí. Com es preveu la campanya enguany?
Bueno, pues m'agrada dir, perquè pareix que això ens fa un test constant de totes les accions que fem en el uh-huh, Sol del Vi, m'agrada dir que és una campanya tranquil·la. És un any estrany, però fica-t'ho, és estrany perquè senzillament estem recuperant la normalitat. Ja s'hem acostumat a lo atípic, els mitjans de comunicació vos agrada molt. Fa calor, sí, és que tot gens en fa. No? Ara fa fred, ara neva, i li doneu, crec jo, una rellevància a algo que ha sigut sempre quotidià. No? Entonces, sí que és de veres que ara n'ha fet més, la sequera ha estat pronunciada i els hiverns són un poquetet raros, i enguany pareix ser que senzillament tornem a algo que era més normal. Això fa que el raïm també vagi més tranquil, no hi hagi gran estrès. En fi, la resposta seria tranquil·la, una verema tranquil·la.
Això pel que fa al territori, al terreny, però a la universitat, el Celler La Muntanya ha creat una càtedra, Territori i Patrimoni Vegetal, juntament amb la Universitat Miguel Hernández, amb quins objectius?
Bueno, l'objectiu... l'hem reduït a un àmbit ampli, territori i patrimoni vegetal, per no centrar-ho exclusivament en la vinya, encara que la vinya és el nexe. Els objectius ara s'han centrat en l'estudi pormenoritzat per donar-li valor al nostre patrimoni vegetal, cosa que nosaltres, donat que vivim en un lloc on tot va bé, les fruites són meravelloses, els suelos són exquisits, hasta les magranes dona gust menjar-se-les, l'oli no es pot dir més d'ell, però no li donem valor, el valor que toca. I aquest valor moltes voltes està donat perquè no han posat el coneixement i a la investigació del nostre costat. Hi ha excepcions, per suposat, que ho han fet. No? Per tant, el que aquestes recuperacions de varietats, en aquest cas de raïm, es donen, pues va bé que s'acompanyen de l'estudi adequat per a que tot el treball que estem fent al Celler La Muntanya puga ser útil per a més iniciatives que ho vulguin fer. La desgràcia més gran que nosaltres tenim és que no hem trobat el llibre d'instruccions de com fer vi en la nostra comarca. No tenim testimoni, n'hi ha records, però conforme se'n va la gent, se'n va el record. I no hem tingut aquest element que en altres llocs aquesta traçabilitat, no? Per dir, pues mira, es feia aixina, en Muro es feia aixana, en Agres es feia d'esta manera, en Planes ho fem d'estatra, el raïm el deixàvem madurar, les fustes eren de tal origen, i les varietats que teníem, pues mira, la malvasia anava bé així, no anava bé allà, o la mateixa varietat de malvasia era diferent un poble o un altre. Desafortunadament això no ho tenim. I això és entenem que això és tant patrimoni com una pedra, o com un dintell, o com una peça, o com un quadre. No? I per tant, en la iniciativa que ens ha brindat la Miguel Hernández d'Els, pues anem a intentar donar-li el punt acadèmic de valor que les nostres plantes necessiten.
Anem a fer una mica de divulgació. Quines són les espècies autòctones que es conreuen ací a la comarca?
Bueno, en aquest moment, per causa del model econòmic i del model agrari que es va imposar des de la guerra i per causa de la fam, etcètera, pues les cooperatives i el model que hem tingut s'han anat més a qüestions de com veure elements productius que no el de salvaguardar el nostre patrimoni. Per desgràcia, pues, s'han dedicat a portar o incorporar varietats de fora per el mer fet de buscar la producció. Clar, si al final no busques mercats que puguen pagar bé tot això, pues al final eres uno més. Dic això perquè això ha sigut un dels causants de la pèrdua de les nostres millors varietats adaptades al nostre terreny. I, clar, en aquesta posició pues, hem anat encontrant persones majors que, dic majors perquè realment ho són, romànticament han mantès allò de s'abuelo o de son pare o del que la família tenia. Però el que tenim són testimonis merament romàntics. Per contestar a la teva pregunta, em costa molt perquè hem diluït aquest fet de l'autòcton. Els últims 40 o 50 anys, a l'introduir varietats de fora, la gent pensa ja que això està tota la vida així. Sí. Uh-huh. Però no ha sigut així. Els deveres que s'han adaptat i tal. Entonces, serien bàsicament la Monastrell en negres, la Garnatxa, la Bonicaire, que la Bonicaire la vam rescatar gràcies a una vinya que quedava en Barxell, la qual també ha desaparegut, i no es va fer res perquè això s'evitara, no? O altres no ho van aconseguir soles. Estem recuperant en Beniarrés la Mas de Botí, que és algo extraordinari, absolutament singular, no? En bancalets molt, molt xulos. I la Sirà. Bueno, la Sirà no és autòctona, però és mediterrània i no volem entrar en un territori fundamentalista. A més, veiem que la Sirà està adaptant-se molt bé a aquest lloc. I en quant a blanques, estaríem parlant de la Faranà, que és un tresor vingut fa segles, molts segles, en una patera, igual que està passant ara, però en aquella època, des del nord d'Àfrica, des de l'Alger, així diem meló d'Alger, no? Per algo ho diríem, no? Pues el que va portar les pepitetes de meló segurament també portava railetes de vinya i això. Pues aquesta recuperació de Faranà, que l'hem trobat a Montaverner, dona un vi extraordinari, completament nou, diferent, no? I que podem dir nostre. Després també estaria la Meseguera, la Garnatxa Blanca. Acabem de trobar una vinyeta que mantenia algú en plan que no sabia ni què era, que era la Pedro Ximeno. Pedro Ximeno. Claro, la coneguem per Pedro Ximénez, que és un vi molt valorat en Andalusia i en Montilla Moriles i demés. I estaguent en la fira de Jerez, Vinoble, que és la millor fira de vins generosos i demés, a la que estàvem qualificats en una part important, la gent d'allí, quan jo parlava que tenia les vinyes en Beniarrés, reconeixia que d'ací s'abastien, perquè realment nosaltres hem sigut productors de raïm d'alta gamma per a altres que ho feien bé, nosaltres no feien vi. I dient que teníem Pedro Ximeno d'ací. Retrobar aquesta veritat i posar-la en valor pues és important. No? I finalment la Malvasia, no? Que també la DO Alacant no la teníem parada, hem aconseguit que ho faça, encara que nosaltres anem a visitar la DO, però crec que aquest camí està ben fet perquè salvaguardi aquesta veritat. I sobre ella la càtedra és la que anem a fer un treball, diguem, exhaustiu, de les 7 parcel·les que tenim, buscar i celebrar i estudiar la seva diferència, no? Per veure realment quina s'adapta millor, quina és la que més bé funciona, no des del sol, des del punt de vista productiu, sinó també organolèptic, de singularitat, de qualitat.
Dins de tota aquesta filosofia que estem comentant amb Joan Cascant, el producte definitiu, el vi que arriba a la taula del client, òbviament ha de ser diferent, i ho saben els nostres oients, vinculats a la cultura, a la música, a la història, i ahir precisament damunt de la taula, sí, en la ràdio, tenim un projecte pilot, anem a dir-ho, del que serà el nou producte del celler de la muntanya, Pont de Ferro, que és un homenatge a la vinculació entre els anglesos i els veïns d'aquesta zona mitjançant el tren, la línia fèrrea entre Alcoi i Gandia.
Sí, a veure, tot això que estem dient, al final, conforme has anomenat, clar, això s'ha de vendre. És molt bonic. Jo, quan has dit que el producte final o l'objecte final és el vi, que no vaig estar d'acord en tu. Va. El vi és en el que acaba, però realment l'objecte final de tota aquesta història és el camí que fem. No? El paisatge, les persones que s'involucren, el que recuperem, de quina manera es fa, com n'hi ha nexe transversal per cada una de les coses que fem, com determinats municipis podrien estar d'acord per una cosa que és elaborar vinya. No? I sí, finalment el que es posa damunt la taula, com has dit, és una ampolla de vi. És una ampolla de vi que damunt costa de reconèixer perquè ens és més fàcil vendre fora d'ací que en casa. I, clar, en aquest tipus d'estratègia, un dia es van donar compte per causa de Santi Hernández i...
Madi Alcaraz.
Sí. En el documental que van fer sobre
Serpis
de Ferro, i em van convidar a participar i demés, resulta que vam estar tot el dia per mig de les vinyes que nosaltres treballem, entre l'Orxa... Pràcticament totes estan a menys de 50-60 metres de la via. Era l'entorn on això es produïa. I raonant sobre el que diu Ignasi, no?, i les aportacions que tota la gent des del COI, Villalonga i demés fan, n'hi havia, independentment del fet industrial, que era molt important, sempre estava el vi pel mig. Perquè este tren serà el tren que més maquinària vitivinícola ha portat de tot el país. Perquè des d'ahir naixien, perquè des de l'annexe o el nodo de Muro, anaren cap a Jumilla les màquines que després d'ahir arribaven a la Manxa. Valdepeñas, fins i tot a la part del Duero i demés, les màquines dels museus, en totes n'hi ha plaques d'elaboració de la maquinària feta en el coll. Fia-t'ho, i aquest tren ho transportava, això. També va ser un tren de vi, perquè quan es va obrir tot aquest recorregut, Jumilla i la part sud de Castella-La Manxa, l'eixida al mar més fàcil que tenia era vindre-se'n per este trenet que arribava a Muro, ahir jurava la màquina i continuava a Gandia. Fins 10.000 tones de vi portava eixe vi, eixe tren a... I això és un dato que normalment no és... Diguem que no es posa sobre la taula. I gravant, la mateixa Mati, en el moment en què jo diguem, enfocava el vi, el tren o el reportatge cap a l'entrada al comtat, doncs romànticament en Muro vivim l'existència o l'antiga existència d'un pont increïble, que el vídeo que un anglès va gravar ho mostra, no? És un transcurs d'una via preciosa, i vaig dir així en un moment... en un poc d'èmfasis, així estava la infraestructura més xula que tenia el tren així en la nostra comarca, no? I ells mateixos van dir, ostres, doncs això seria un bon argument per un vi. Diu que no puc arrogar-me que sigui una idea meva, no? Van dir ells. I en aquest moment van caure en el compte que és de veres. I aquest vi atravessava i conrejava tot un territori. I aquest vi, perdona, aquest tren, i aleshores pues, fer un homenatge a algo que ara costa tant, perquè els polítics estan en una fase molt quasi de competència entre ells. I això en el 1883, la iniciativa civil va aconseguir algo impensable. Fer un tren en el puesto més insospitat i el més complicat que hi havia. No van tindre en compte els problemes que hi havia. No va ser un condicionant el paisatge, no va ser un condicionant les muntanyes, no va ser un condicionant l'economia. Va ser voler-ho fer. I ara pues, trobo que costa molt que a nivell de comarca fem coses que ens unisquen. No? Fins i tot això de la via al tren només es mira des de la vessant turística i, clar, mentre no estigui més dotat, així un turista no va vindre a... I si ve, vindrà un rato, farà el caminet i pararà amb Villalonga allà. No? Entonces, per a fer una crida al mercat anglès i al mercat Sajó, el mercat del nord, pensàvem que aquesta història podia funcionar i, en efecte, està funcionant. Entonces, el tren... El vi Pont de Ferro, que li han posat subtítol Iron Bridge Wine, no? Està rebent-se d'una manera molt interessant perquè els agrada veure aquest reconeixement a una iniciativa anglo-espanyola entre empreses, entre territoris, que buscava sosteniment, no? El que ara anomenem tant com a sostenibilitat, doncs entonces ja ho feien. I, clar, després, plàsticament, el món del tren al Coll Gandia té una quantitat de bagatge per explotar bestial, no? Bueno, i el vi està bo, claro.
Amb varietats de Monastrell, Garnatxa, Tintorera i Giró.
Sí, són en principi les que estan més a prop d'aquest recorregut, que damunt estem intentant convidar a la gent que té o que pot lindar en el recorregut del tren a replantar vinyes en este context.
Al final tot és un cercle, no?
Sí, és que tot és transversal. tens que produir si pot ser èticament, tens que ser conseqüent en tindre una vida en el teu poble, poder-te quedar així, tens que vendre el producte, tens que vendre-lo d'una manera adequada, tens que buscar restauració que siga fidel a tu. Per desgràcia, la majoria que trobem és que siguem fidel a intentar que sigui el preu més baix, i tot així que ja no construïm res, no? Posats en aquesta tessitura que estem mirant els dos molt serios, el diré que el tema del túnel, i no el del tren, sinó el de la pastisseria, si tota la gent haguem comprat producte d'ací, sabent que té que ser un poquetet més car perquè era més bo, i de més, possiblement, pues, això no haurà tancat.
Parlant de trens i de túnels en aquesta ocasió, volíem parlar també d'un nou pas que ha donat el propi projecte del el Celler de Muntanya. Fins ara hem parlat de microvinyes que treballen els seus propietaris, però el que és la producció del vi al final correspon sempre a al propi celler. Però amb la iniciativa Vi i Amics l'objectiu és que també es puguen implicar les persones particulars o fins i tot puguen començar a generar el seu propi negoci produint el seu propi vi. En què consistís?
Bueno, consistís... no s'enfoca des d'un punt de vista negoci, encara que pot arribar a ser-ho, s'enfoca des d'un punt de vista lúdic. El vi té una sèrie d'elements que tot el món o la majoria de la gent quan es relaciona el té damunt la taula. No és com el cafè licor, així tenim una presència d'eixa beguda importantíssima, del vi menys, però el vi té un halo en el que hi ha una espècie de gustet per poder tindre el teu propi vi. Entonces, a la persona que té aquesta inquietud, nosaltres el que fem és facilitar-li o llevar-li de davant el problema més important que té, que és tindre una bodega. Aleshores, l'objectiu està en recuperar aquests espais que podien ser vitivícoles perquè una persona puga disfrutar, com nosaltres, de ser propietaris del seu propi vi. El celler s'ocupa de tota la legalitat, que no és poca, no? De tota la parafernàlia...
La professionalitat, no? Per dir-ho d'alguna forma. No?
I la persona que forma part de Vi Amics, el convidem a vindre soles a disfrutar. I en funció de del que tu tens gana, pues el vi pot anar a una estanteria més alta o menys, no? Però sempre per tindre en tot el rigor i tota la qualitat que nosaltres estem ja generant marques per a cada una de les persones, d'elles, no? Perquè també hi ha moltes dones que aquesta iniciativa els pot agradar. A mi m'encanta que sigui així, perquè si ella diu fem això, ell diu que sí. Si ell diu que fem això, ella potser no ho diu tan ràpidament que sí. Però, en fi, no, notem que és apassionant perquè es vinculen a aquest món tan extraordinari de ser o formar part dels vinaters. No? I això. Hi ha una obligació. És voler fer-ho i tindre una microvinya. Si tens un bancalet, el teu programament perquè ho puguis fer, i si no, el buscaríem, i si pot ser al voltant del recorregut del tren.
Tornem a dir-ho, tancant el cercle.
Tancant el cercle, clar. Paisatge, economia, sociologia, comarca, medi ambient, coneixement, cultura, al voltant de generar empreses de base ètica que revertisquen en el territori, no? I poder pensar que els nostres fills acaben quedant-se així dignament i no pensant d'anar-se'n a llocs de fora.
I tot això, la gent de la comarca ho veu?
N'hi ha gent de la comarca que ho veu, n'hi ha tres iniciatives de la comarca que ja estan dins de l'àmbit de Villamics, però no sé quina persona és la que va acunyar això de nadie es profeta en su tierra, perquè això sí que és una frase en tot.
Però era un crac, el tio que ho va fer era un crac.
Era un crac. La veritat és que quan nosaltres venem a Estats Units o a Irlanda o de més, pues, diguem que té un retorn així perquè algú mos veu més perquè mos ha vist fora que des de si mateix. Ho comenté perquè, per exemple, la pròpia restauració de la comarca, si s'abastira de vins nostres, farien falta 7, 8 o 9 bodegues així. Però clar, això no curis. Ni tampoc crec que senten l'obligació, perquè és lògic que pensen que, en fi, un vi de Muro i de Juan Cascant, pues això no té el glamour que pot tindre un vi de Rioja o això. Però sí, aquesta frase és contundent. Mira, una anècdota. D'ahir, m'envien un WhatsApp d'una persona que estat en Irlanda en un restaurant i s'ha vist en una carta un vi, que el vi que es diu Benny, un blanc, per 36 euros. 36 euros és 6 voltes més del que jo l'ha venut. Bueno, pues esta persona es va veure tan sorprès de que un restaurant en Dublín hi haguera el nom de Muro del Coll, no? En un vi que m'ho va enviar. Bueno, l'anècdota saps quina és? Esta persona no ha vingut a la bodega. Aleshores, fica't tu el colp que dius, ostres, això no és... Bueno, pues, la gent del seu propi vi podria passar-li el mateix disfrutant de posar el nom seu, el nom de la seva finca i jugant a ser bodeguero en totes les conseqüències.
Uh-huh. És una iniciativa que anem a seguir, així, a la ràdio, on hem volgut comentar tantes i tantes qüestions que envolten aquest projecte de microvinya del celler La Muntanya i amb ganes ja de tastar aquest pont de ferro que és el proper producte que va atraure, sobretot al mercat britànic, el celler La Muntanya.
Bueno, el mercat britànic està així. És a dir, una central al mercat britànic que estem aconseguint per la història i l'altra és a tota aquesta quantitat de gent que està així a la nostra costa i que crec que les polítiques que volen fer iniciar la mobilitat de les persones tindrien senzillament que treballar la invitació que aquesta gent se'n vinga. Si no es tracta de buscar més hotels i demés, que ja n'hi ha prou a la costa, si donar-los arguments perquè vinguin diverses voltes, no quan hi ha una festeta o n'hi ha un tal, sinó que vinguin i que nosaltres siguem objecte de destí. I ahí, pues, mira, una altra anècdota ràpida és que ara en la revista que tenen aquest tipus de persones residents, bueno, també podríem dir els immigrants, no? Pareix que si tenen diners no es diem immigrants, uh-huh. Però aquesta gent que està així ara estan en els seus països perquè no suporten els seus propis paisans que ara estan de vacacions així. Quan se'n va tota la barabunta esta, ells tornen, i aquesta gent és gent normalment en un nivell de vida mig alt, que gasten diners en productes de la zona i que busquen emocions per poder... I estos són el destí un poc d'este projecte.
Estem escoltant de fons la música composada per promocionar aquest pont de ferro. Ja saben els nostres oients que és molt més que un vi perquè porta associat un projecte cultural que directament vincula amb la música. Ja va passar en altres productes del Sierra La Muntanya. Ara anem a quedar-nos amb aquesta música que evoca allò més saxó, més celta, amb la nostra música, amb la nostra terra. Juan Cascant, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que doneu i realment així en Ràdio Alcoi es nota que sí que feu comarca. Gràcies.
Moltes gràcies.
L'hora del medi ambient.